L'Ajuntament de Benicarló obre la pràctica de l'esport a la participació ciutadana. Això, que sona molt bé i sembla fàcil de dir, resulta que és ben complicat de fer. I com no es pot explicar en dues paraules, avui asseguts a l'estudi de Ràdio Benicarló tenim justament a qui millor ens ho pot explicar. Ells són Carlos Flors, regidor d'esports del nostre Ajuntament. Bon dia, senyor Flors.
Hola, bon dia.
I José Luis Herreros, tècnic d'esports de l'Ajuntament. Bon dia, José Luis.
Bon dia. Bon dia.
Taula sectorial. Anem a veure si expliquem el concepte. Darrerament s'ha sentit molt. Carlos, quin paper juguen en este context d'àmplia participació que es pretén les taules sectorials? Com es pensa estructurar el model de taula en l'àmbit esportiu? No oblidem que no només parlem d'esportistes i clubs, sinó que també hi ha un important sector empresarial, estan les escoles, darrere de la pràctica de l'esport. Com es vertebra tot això?
Efectivament, com tu estàs apuntant, l'esport no només són els clubs o no només és la gent que va practicar, l'esport són al final tota la societat. Per tant, des de la regidoria ja se ve temps pensant, se ve temps elaborant com podríem aglutinar tot això. Arrel d'una enquesta prèvia que s'havia fet a la ciutadania per veure quines demandes, quines necessitats, què és el que voldrien o necessiten o el que els impedís fer la pràctica esportiva que els agradaria, és quan se decidís elaborar per elaborar un pla estratègic deportiu, se decidís reunir de manera sectorial a tots els grups d'interès que ens puguen aportar o que ens puguen afegir d'alguna manera la informació que necessitem. Com tu estàs apuntant, evidentment estan els clubs, que és una part fonamental, però també estan els col·legis, els centres d'educació primària i secundària, volem reunir-nos amb ells, volem fer també una taula sectorial amb les AMPES, ells també tenen molt a aportar en totes aquestes activitats extraescolars que es fan sobretot en els centres de primària. Com tu també estàs apuntant, el món privat és algo que crec que mai se'ls ha escoltat i són una part fonamental, tema de fisioterapeutes, de gimnàs, d'empreses, de serveis, inclús de comerços. Crec que devem escoltar-los. També, per supost, la part política, no només l'equip de govern, també volem reunir-nos amb l'oposició, que tinguem veu, ja que en aquest tema el deport no ens agradaria polititzar-lo, tot el contrari, volem que siga algo decidit per part de tots. I hi ha finalment una taula general on estiguen tothom, després d'haver parlat de manera individual amb els grups d'interès.
Carlos, has parlat d'una enquesta que dona peu a la construcció d'aquest model. Hi ha algun resultat en aquesta enquesta, alguna resposta que us hagi cridat especialment l'atenció, que us doni alguna clau que fins ara no s'hagués descobert?
Sí que tenim alguna coseta. A partir d'aquestes dades sí que sabem, com per exemple que se'ns han demandat potser més instal·lacions obertes prop de la mar, que és una cosa que tenim així propet, que només un 37% de la població fa activitat física, el qual ens preocupa de dir que hi ha que incentivar aquesta activitat, que tot i que tenim una associació de clubs i hi ha molt d'esport federat, també és moltíssima gent no federat que fa esport i també aquests es estan demandant alguna instal·lació. I una altra cosa que també ens va cridar l'atenció és que moltes vegades algunes de les instal·lacions que no es fan ús, però no es fan ús per desconeixement de la població que pot tindre accés a aquelles. Només ha de vindre a la regidoria d'esports i fer una sol·licitud. O inclús va haver gent que va descobrir les pistes d'atletisme que eren obertes arrel del circuit de curses populars. O sigui, que molta gent se n'anava a córrer per ahir quan no, la instal·lació està oberta a tothom. Llavors, arrel d'aquests resultats és quan vam decidir així que escoltar a tothom.
Crec que José Luis volia intervindre també.
Sí, bueno, no res, complementar una mica el que deia Carlos, en el sentit de que les instal·lacions, òbviament, són municipals i l'utilització de les mateixes pues, sempre està oberta a qualsevol ciutadà. Sí que és veritat que la majoria de les franges horàries, en aquest cas, en les quals la gent fa esport o fa activitat física, pues, per el volum d'associacionisme esportiu que tenim a Benicarló, pues, aquestes franges horàries sí que estan més utilitzades per clubs esportius, però durant tot l'any, al llarg de tota la temporada esportiva, n'hi ha un munt de peticions per registre, per correu electrònic, per xarxes socials, en les quals es demanen l'ús de determinades instal·lacions en caps de setmana. I en aquest sentit, pues, remarca una mica el que deia Carlos, que les instal·lacions en aquest cas no només són per a les entitats esportives, sinó per a tot el poble.
José Luis, l'Ajuntament de Benicarló compta amb un pla estratègic que ha donat bons resultats pel que fa al foment de l'esport. Suposa tot este model de participació que dibuixava Carlos un gir, un canvi de sentit en el context del pla estratègic, o més bé funcionarà com un factor de consolidació?
Sobretot el que nosaltres volem ara és donar-li diguem, contingut a nivell qualitatiu a les accions i als programes que normalment desenvolupa la regidoria. El primer pla estratègic va sortir després de la temporada esportiva 2008-2009 i sí que és veritat que era, no era com si digués un decret de mínims, però sí que en aquest cas era més reduït en quant a les accions que tenien que fer, perquè n'hi havia molt per fer. Però en tot cas sí que s'aglutinava en quatre àrees principals, no? Tota la part d'activitats, la part d'instal·lacions esportives, les inversions que s'havien demanat des de feia molt de temps, la part de subvencions, convenis i demés, i després una part de gestió una mica a nivell de control pressupostari i sobretot d'anar arreplegant informació i indicadors que mos donessin informació de cara a la gestió futura, no? Tota aquesta informació se va aglutinar en un document, en un pla, que se va desenvolupar al llarg de les dues anteriors legislatures i que se va reforçar, a més, en el 2013-14, que és la temporada esportiva en la qual van fer l'estudi de demanda, l'estudi d'hàbits esportius i tendències a Benicarló. I en aquest estudi, a més, vam constatar part de les hipòtesis que ja tenien abans i part dels resultats que des de la ficada en marxa del primer pla estratègic havien fet, no? Després de tot això, i una vegada ja el pla estratègic, nosaltres ho considerem com un document viu, no? No és un document tancat que comença i acaba en una temporalitat concreta i ja està, sinó que és un document en el qual se va continuant i se va ampliant segons van passant les temporades esportives, no? Entonces, quan este primer pla va acabar, és en el moment en el qual es van plantejar que de tots els programes i de totes les àrees de treball que en aquest cas desenvolupaven la regidoria, pues, haurien d'anar més enllà i ficar damunt de la taula tota la gent que conforma el sistema esportiu local, pues, lo que s'havia fet, lo que s'estava fent i lo que se voldria fer en la pròxima legislatura. I això va ser una mica la causa, el motiu, però el qual se van assentar les diferents taules, no? en els col·lectius que en aquest cas són més representatius del sistema esportiu local, els departaments d'educació física, les AMPES, òbviament els clubs esportius, les empreses que fan la seva activitat entorn a l'hàbit esportiu, a la pràctica esportiva, els gimnasos, centres de fisioteràpia, clíniques, les tendes de roba, les empreses de serveis, etc. Òbviament els departaments municipals també tenen una part important en el sentit de donar informació tècnica sobre la viabilitat de les diferents propostes que vagin sortint i després també els grups polítics, òbviament, perquè pensem que haurien de ser coneixedors de totes les necessitats i les demandes que des de la societat civil i des dels usuaris a nivell individual tenen a nivell de pràctica esportiva, no? Després, en tot això, el que farem és una taula general, una mesa general, que l'hem anomenat, per donar a conèixer les necessitats i les inquietuds, en aquest cas, de cada col·lectiu en el que anem a parlar.
Estem conversant amb Carlos Flor, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Benicarló, i José Luis Herreros, tècnic d'Esports. Carlos, en base a l'enquesta a la que te referies abans i als primers contactes amb els sectors ciutadans implicats en la pràctica i també en la gestió de l'esport, en la teva opinió, i pel que has polsat, quines serien les fortaleses i quines les mancances de l'esport a Benicarló?
Fortaleses, pues, i mancances, igual van tot en una, potser, no? Que són les mateixes instal·lacions. Benicarló està dotat de bones instal·lacions, però tal volta encara m'ho falten. I potser més que faltamon, el problema és potser la dispersió que ha hagut a l'hora de localitzar aquestes instal·lacions. D'ahir també que una de les taules sectorials que volem fer siguen els mateixos departaments municipals, on tenim transversalitat amb tots, però possiblement el d'urbanisme siga un dels més importants per a nosaltres, ja que en un futur les noves instal·lacions on les hem de posar, no? On les hem de situar? Això ha sigut possiblement una mancança molt forta que ha tingut aquest poble fins ara. A la vegada que te pares a analitzar, totes les instal·lacions que tenim estan molt bé, i tenim moltes, i és moltíssima clubs les que les estan utilitzant. Després, el que et comentava abans, possiblement un altre problema, una mancança que també hem tingut és donar a conèixer a tot aquell ciutadà que vulgui fer esport, que no estigui federat, que pot fer ús de moltes instal·lacions, que no ho sabia. Pues, potser ahir s'ha fallat, i per tant, a nivell comunicatiu volem reforçar aquesta situació i que sàpiga que estem molt oberts i estar el més proper possible de cara a ells. No sé si me dius alguna coseta, José, ahir.
Sí, sobretot lo que nosaltres hem vist més sobretot al llarg de la replegada d'indicadors des del 2008, com deia abans, és que moltes de les iniciatives i molts de programes que van sortint cada temporada sí que veiem que n'hi ha col·lectius als quals no arriba bé. I en aquest sentit, tota la part de comunicació pues, va ser una de les línies que van començar des del 2009, pues, tot el tema de xarxes socials, també les comunicacions regulars via correu electrònic a les entitats sobre subvencions, programes, etc. Però sí que hem vist que a lo que és l'usuari a nivell individual, que no està dins d'un col·lectiu, moltes de les iniciatives que des de l'Ajuntament se fan a nivell esportiu no arriba del tot. Llavors la part de comunicació per a nosaltres, com deia Carlos, sí que és una de les línies estratègiques que tenim que treballar.
Vaig a fer-vos una pregunta potser massa genèrica, poc concreta, però potser també la resposta és interessant. Cap on ha d'anar l'esport a Benicarló? Hem d'orientar-lo a la pràctica escolar, al foment de l'alta competició, tenim veritables figures, no? en esta primera línia, a reforçar el paper dels clubs?
Pues de tot un poc. No anem a centrar-nos ni a tancar-nos. És fonamental, sobretot, el treball de l'esport base. El crear hàbits. I els hàbits se creen en l'educació des de ben jovenets. Molta gent està demostrat que l'esport és salut. Per tant, invertir en esport és invertir en salut. I el que pretenem és que tothom pugui fer esport, és a dir, esport per a tots. Els clubs estan treballant molt, moltíssim, estan fent una labor encomiable. Fins ara ells han anat mantenint molt, però des de la regidoria d'esports també han de donar-li l'oportunitat a tot aquell que vulga fer esport. Per tant, l'esport d'alta competició és complicat, val molts diners, però si tu vas creant una base molt gran, poquet a poquet, de la quantitat, al final te pot sortir la qualitat. Per tant, l'aposta forta d'aquesta regidoria és l'esport base, els xiquets, el crear hàbits, però sense descuidar el ciutadà ja adult i també aquells col·lectius potser més petits o no, la gent de la tercera edat també ha de fer esport. Esport per a la tercera edat potser és anar a caminar, però també ha de fer esport i també li hem de facilitar aquestes coses i sobretot al col·lectiu de discapacitats, en el que ja en la campanya d'hivern tenim un grup per a ells i tal volta hem de seguir treballant un poquet més ahir.
I a més per quadrar una mica el que estava dient Carlos, a nivell de literatura i de més, sempre s'ha parlat de que les vies d'accés a l'esport normalment són la via d'esport escolar, la via federativa, la via de l'esport per lliure o esport per a tots, la via universitària, la laboral i la higiénico-sanitària, diguem, no? Des de l'àmbit municipal normalment sempre s'ha treballat més per la via de l'esport escolar, la federada o el deporte para todos, que es diu, no? Respecte a això, pues, des de 2008, que és quan van començar a replegar totes les dades, l'esport a nivell federat sí que té la seva presència, té la seva importància, per supost, i té, creiem que, prou recursos, en aquest cas, per a fer la seva feina, no? Simplement per mateix ús de les instal·lacions esportives de forma gratuïta, llevat de en aquest cas, dels clubs que utilitzen la instal·lació de la piscina municipal, com és el Club de Natació, Basiliscus, les entitats de tercera edat, fibromialgia, etc. No? I a més a més, aquestes vies d'accés a la pràctica esportiva també va ser una de les variables que nosaltres vam ficar damunt de la taula quan vam fer aquestes enquestes en el 2014, i les dades que ens van sortir, les respostes que ens van sortir de respecte a quines eren les vies o els programes que des de l'Ajuntament s'haurien de promocionar més, precisament van ser aquestes dues, no? La part del deporte, els programes dirigits a esport, deporte para todos, i la via escolar, els programes d'esport escolar. I en tercer lloc, la via de l'esport federat, no? Entonces, en aquest sentit, un poc la distribució dels recursos, que en aquest cas des de l'Ajuntament hem fet, pues, ha anat normalment dirigida a aquests col·lectius. Però, com deia Carlos també abans, sí que és veritat que tenim al poble, pues, altres col·lectius que precisament són els que més necessiten de la pràctica esportiva, segurament, com poden ser la gent major, els col·lectius de poblacions especials i demés, i són col·lectius als quals tenim que acceptar programes i més actuacions per a facilitar, en aquest cas, la pràctica per part d'aquesta gent, no?
Quasi per acabar, tornem a la qüestió de la participació. Algunes taules de participació ciutadana, i estic pensant en passades experiències, en legislatures anteriors, han engegat amb una gran empenta, però després no han tingut continuïtat en el temps. De vegades la pròpia burocràcia municipal i de vegades el cansament dels propis actors han frenat l'evolució d'aquests processos de participació. Quina seria, en la vostra opinió, la fórmula de la continuïtat perquè això no freni?
Bueno, en este cas, nosaltres aquestes taules que hem preparat, la idea no és que estiguin tancades, però és dir, se busca fer un document, que és el pla estratègic. A partir d'ahir sí que invitarem a totes aquestes taules que s'han fet què volen fer, si volen donar de continuïtat, si no. No volem marcar nosaltres un ritme de cada setmana ens hem de reunir, al contrari, de dir, volem deixar les portes obertes a suggeriments per part d'ells, i possiblement siga aquest tema de motivar un poquet, de donar-li aquesta transparència que de difusió, de que tothom puga participar, de que el que s'acorde es porte endavant, és a dir, que no siga un mero formalisme, veniu, participeu, dieu, però després fem el que volem, no? I que aquesta participació siga real. Si el ciutadà, aquests col·lectius que venen, poden palpar que a poquet que es parle, però que el que es parle es du a terme, evidentment podrem incentivar que hi hagi una continuïtat. Ah, si el document es crea però després no es du a terme, evidentment això no es du a cap lloc.
José Luis, volia afegir alguna cosa.
Sí, a veure, el problema de en aquest cas de la participació és que moltes vegades, i desgraciadament a l'estat espanyol, pues, no estem molt acostumats en aquest cas a que se'ns dona la paraula per opinar sobre les polítiques, en aquest cas, que parlant d'esport, no? Se desenvolupen als ajuntaments, no? ni molt, i molt menys encara les polítiques que a nivell autonòmic, en aquest cas, pues, desenvolupen les autonomies preguntant als ajuntaments a la mateixa vegada. això normal no estarà en estos últims anys, pues això no s'ha fet, no? Entonces, sí que és veritat que perquè això se pugui encetar bé i que pugui tindre una continuïtat, també la majoria de la bibliografia i dels autors i dels especialistes en temes de participació diuen que haurien de contemplar-se sempre tres temes, no? Tres aspectes, que en este cas és partir d'una planificació, en este cas en visió estratègica per part de l'organització, fomentar tot el tema de transparència en el sentit de la dació de comptes, de com se gasten els diners, qui se gasten, etc. I donar ferramentes, en este cas, de participació perquè la gent aquesta informació que li arriba per part de la transparència puga, en este cas, assimilar-la i donar propostes i opinions en criteri i en rigor respecte de lo que s'ha fet, de lo que s'està fent i de lo que se vol fer, no? A partir d'ahí, les ferramentes pues, poden ser des d'enquestes de que se fan a la població, opinions en canals oberts a través de xarxes socials, els foros de debat, etc. O sea, ferramentes n'hi ha moltes. Lo que passa que a cada sistema esportiu local, a cada municipi, pues, segons siga la casuística de cada poble, pues, pots agarrar unes o unes altres. I tot això, pues, fer en este cas una metodologia de participació que és la que tu desenvolupes en el teu municipi. Però sí que és veritat que no està... Sí, ni tenim pobles i tenim ciutats en l'estat espanyol que això sí que ho tenen molt desenvolupat, però en aquest cas als pobles de província de Castelló i concretament a la nostra comarca este tema està més per treballar. Sí que és veritat que des de la regidoria des de l'any 2008 com a grups de consulta o com a òrgan en este cas de participació ciutadana vam encetar el Consell Municipal d'Esports en el qual pues, estan representades totes les entitats esportives, els centres escolars, la regidoria de joventut, el centre de la tercera edat, els col·lectius de discapacitats i demés. I ha sigut una mica l'òrgan a través del qual pues, sí que s'ha anat donant pues, tota aquesta informació respecte a lo que s'estava fent a nivell esportiu i lo que se volia fer i com s'estava fent, no? Sobretot pues, a nivell de subvencions, de reglaments respecte a l'ús de les instal·lacions esportives, etc. I bueno, pues, una mica és la línia que volem continuar, no?
José Luis, en la teua resposta t'has referit diverses vegades a la qüestió econòmica. Carlos Flos és també regidor d'Hisenda de l'Ajuntament. Carlos, quina és la salut del vincle entre Hisenda, és a dir, la pela, no? La capacitat, la solvència de l'Ajuntament per a respondre a les demandes dels diferents clubs, no? I de les associacions.
La regidoria d'Esports té un pressupost que està prou bé. És cert que si podríem destinar-li un poquet més ens aniria millor. O podríem fer més cosetes, és com tot, però bueno, en aquest sentit sí que vull llançar una llança a favor de José Luis, que ell, tot i ser el tècnic d'esport, també gestiona econòmicament molt bé la partida d'esports, ens assentem, li peguem una miradeta, i porta el seu pressupost, la seva parceleta la té també molt ben estructurada, i més d'una vegada quan repassem, a veure com anem al llarg de l'any i això, ell porta molt bé. En quant a subvencions, pues bueno, sí que ens agradaria poder aportar un poquet més, però a veure, al final les subvencions també hi ha que tindre en compte que són per a ajudar als clubs o a qui les necessite, però no per a generar un superàvit. És a dir, si l'entitat en si, la que siga, és suficientment solvent de per si mateixa, tal volta això no li hauria fer falta una subvenció i hauria anar destinada a una altra. En aquest sentit, sí que és veritat que des del Consell s'han anat treballant i s'han anat polint perquè les subvencions de lliure concurrència siguin el més justes possibles i vagin dirigides fomentant aquest esport de base que veníem parlant abans, no? Però bueno, si la pregunta també anava un poquet per allò de dir, si eres el regidor d'Hisenda, vas a destinar-li un poquet més de diners a esports? Ahir sí que et puc dir que ens assentem l'equip de govern i consensuem tot. I de moment encara no li ha arribat un extra. Vull dir que tranquils.
Simplement, Joan, afegir una coseta. Avui sortirà, avui o demà segurament, sortirà a la pàgina web de l'Ajuntament i també a la pròpia web, en la secció d'esport, estarà penjat el calendari de les diferents taules que anem a fer, el dia, el lloc i l'hora, i els canals, en aquest cas, per a fer una inscripció en cas de que se vulga assistir a alguna d'aquestes taules. Perquè, com he dit abans, tot i que les taules se fan per convocatòria als diversos col·lectius, les diferents taules estan obertes a que qualsevol venit andando pues, puga vindre, siga la taula que sigui. Entonces, la convocatòria als col·lectius sí que la fem des de la regidoria, però la participació oberta a qualsevol venit andando sí que la farem a través dels diferents canals que en este cas tenim per fer les inscripcions, pues a través de Facebook, la cuenta de Twitter, el correu electrònic de la regidoria, que és correu.esports@ajuntamentdebenicarlo.org, cridant a l'Ajuntament per telèfon i demanant, en este cas, que et passen en el personal de la regidoria. I bé, lo que intentem una mica és això, que a banda dels col·lectius que en este cas pues vinguen a les taules, pues que també puga vindre gent que no està dins de cap col·lectiu i que puga, en aquest cas, obtindre la seva visió i puga donar la seva opinió també.
Carlos Flors, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Benicarló, José Luis Herreros, tècnic d'Esports. Tant de bo aquestes iniciatives de participació servisquen per a elevar el llistó ja molt alt de la pràctica de l'esport a Benicarló, per a fer possible una pràctica i una implicació ciutadana real que abarque a tots els sectors, des dels joves als grans, dels clubs als empresaris de l'escola, la família del gimnàs, al carrer. José Luis, Carlos, moltes gràcies i fins una altra.
Gràcies. Moltes gràcies.
Adeu.